camins.
El programa, ¿sabes, Fredo? El programa es lo más importante. Todo por el programa. Si nosotros cuidamos del programa, el programa cuidará de nosotros, Fredo. Y no hagamos que el programa se enfade, porque sin el programa no somos nada, Fredo. El programa es lo más importante.
Si es que cuando nos posem creativos, son maravillosos. Bueno, aquí el padrino al micrófono, us dona la bona vesprada d'aquest dilluns 4 de juliol del 2022.
Dia 1 després de...
Connexió amb Terrassa i conversa amb Fidel Català, vicari general de la diòcesi i rector de la catedral, que ens va donar detalls sobre les festes patronals, les festes grans de Terrassa, amb molta arrel cristiana i també molt divertides i variades, segur. Dia 1 després també d'una nova visita de la Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, que ens va fer un nou passem revista a la nostra nova secció dels divendres, on fem aquest repasset dels continguts més destacats del setmanari, que és Germà Nostre. I ara, moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí aquest inici de setmana. Encetem el vespre radiofònic més social, espiritual i mafiós de Catalunya. Va, els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Us presentarem el cicle Bord de nit 2022, perquè aquest estiu, des de l'Espai del Bord, ens proposen endinsar-nos a la Barcelona, atenció, del 1700, a través de visites i itineraris nocturns. Coneixerem detalls amb Eduard Tió, responsable de públics del Bord Centre Cultural i Memòria.
Continuarem amb...
Carla Buigas i el seu filant prim. Sabem per on comença la secció, però no sabem per on ens portarà de la mà. I de passeig, la Carla, per camins alternatius, la naturalesa més profunda del programa, feta secció.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya, perquè avui tindrem l'espai on coneixerem més sobre la seva tasca social tan i tan important. El nostre espai, la veu de Càritas, ens portarà, per tant, fins al final del programa. Recordeu, un dels podcasts de la casa, dels que va preparant amb tota la il·lusió la Paula a altes hores de la matinada entre Viatge a Sant Cugat i Viatge a Sant Cugat.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Quina època històrica us agradaria viure? Com que avui us presentarem aquesta proposta del Bord per endinsar-nos a la Barcelona del 1700 a través de visites i itineraris, us preguntem quina època històrica us hauria agradat viure? El lejano oeste, el renaixement, Nova York, anys 20 o la setmana passada?
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Dilluns, amics, des d'ara i fins les 9, la Macedònia torna després d'un cap de setmana tranquil. Dilluns mogut, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Eduard Tió, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Estel uns minuts per presentar-nos aquesta iniciativa. De seguida entrem en matèria i explico una mica de què va. Però abans que res, primera pregunta que m'arropa, estil d'aquí del Camins. Eduard, cultura, memòria i viatges en el temps, és la velada perfecta?
Home, i tant. És una bona manera d'endinsar-se una miqueta a la història de la nostra ciutat. Uh-huh. I després... doncs vas a sopar i acabes la vesprada així.
Home,
alegria.
Clar que sí, el sopar de després. Podria estar també ambientat al 1700, el sopar de després. No sé què trobaríem en aquest menú. Però bueno, explico. Eduard Tió és responsable de públics del Born Centre de Cultura i Memòria. Crec que es tracta d'una iniciativa prou coneguda, però recordem, Eduard, que el Born Centre de Cultura i Memòria està ubicat a l'antic mercat del Born i es tracta d'un equipament cultural del segle XXI que mostra la Barcelona viva i dinàmica justament del 1700 i els fets també de 1714 en el context de la Guerra de Successió mitjançant un munt d'iniciatives. És més o menys això, no? Pots matisar.
Més o menys això, també una altra capa, que és que el seu centre de memòria, sí. Doncs treballem també les memòries de les persones, no només de 1700, però també, diguem, és una miqueta, tenim diverses capes, la capa més arqueològica, la capa més històrica, la capa més de la memòria.
Molt bé, de fet és molt coneguda, tothom tenim al cap aquest bord, no? Ara, de cara a l'estiu, poseu en marxa el cicle Bord de nit 2022, on proposeu que el públic s'endinsi a la Barcelona justament del 1700 a través de visites itineraris nocturns. Serà de l'1 de juliol al 3 de setembre. Entrem una mica en detalls de seguida, però què ens pots explicar sobre aquesta iniciativa, així grosso modo?
Mira, ja fa uns anys que fem aquesta proposta a l'estiu, com que durant el dia fa bastanta caloreta i el vespre doncs, ve de gust una miqueta en alguna cosa diferent. Sí. I fem aquestes visites, que algunes són itineràries i algunes són visites guiades al jaciment, doncs que portem aquestes hores just abans del sopar, en què la temperatura allà al bord ja és una miqueta més agradable. I la veritat és que té molt d'èxit. De fet, ara les primeres que hi han fet ja han estat plenes i és una activitat que està molt ben acollida per la ciutadania.
Fantàstic. I com neix aquesta idea? I dius que ja porta en marxa uns anys amb bon èxit,
sí,
però d'on es ve aquesta idea de l'estiu, dels itineraris, sí, de fer un viatge en el temps una mica? Com neix això?
Nosaltres tenim una oferta d'itineraris i visites guiades durant tot l'any, però el Born Centre de Cultura i Memòria, el seu espai, que és un espai obert, no està climatitzat. I aleshores, a l'estiu, totes aquestes visites s'acostumen a fer durant el migdia o a la tarda.
Clar.
La resta de l'any ho treballem a unes hores que siguin una miqueta més suportables.
Home, està molt ben pensat perquè, tu ho deies, s'agraeix perquè a ple sol tal vegada seria una mica tortura i no.
Insuportable.
Es tracta de disfrutar-lo i de poder estar tranquil·lament doncs, vivint aquestes experiències. Està destinat a algun públic en concret, Eduard, o no? O és molt obert?
Mira, la veritat és que no, és bastant obert.
Sí.
Nosaltres posem que recomanem a persones a partir dels 12 anys, però és una cosa, és una orientació. No són visites gens pesades, són molt amenes. Tenim un equip d'educadors que ho fa extraordinàriament bé i que realment, o sigui, són unes visites que tenen un èxit notable i que la gent les valora molt, molt, molt positivament. I a part, aquest any incorporem en una línia que fem de treball comunitari tres dijous d'aquest juliol una activitat extra vinculada amb la memòria i el ball. O sigui que si no som tant que ens agradi tant el tema del 1700, podem incorporar aquesta vessant més lúdica on treballem l'origen d'alguns valls que estan a Barcelona, que no són barcelonins, i com aquesta memòria d'aquestes cultures que ara estan a Barcelona impacten el ball. És una altra proposta que ajuntem en aquesta proposta de Born de nit.
Home, molt interessant.
És per tothom.
De fet, la tenia aquí anotada, aquesta iniciativa dels dijous, aquests tres dijous que vinculen el ball, la cultura i aquesta experiència que proposeu. I volia demanar-te quina importància té el ball en la memòria. És a dir, ara, per exemple, tu dius balls que estan a Barcelona. Jo, quan penso en ball de Barcelona, sempre penso en la sardana. Perdona, que igual és un tòpic massa bèstia. Però hi ha algun origen de la sardana al 1700 o com està el tema aquí?
No, però més això no va gens vinculat a això. Però la veritat, m'enganxes amb això de la sardana, perquè no en tinc ni idea. Doncs hauríem de buscar l'origen d'aquest ball. La nostra proposta va més vinculada, com que fem un treball més de proximitat amb gent que viu al nostre entorn, i tenim molta gent d'orígens molt diversos, però sobretot molta cultura llatinoamericana. Per exemple, el dia 14 fem un taller de bomba portorriquenya, que és un ball tremendament energètic, i mirem a veure on s'ancla això en la memòria del Carib o de la costa més caribenya, no només portorriquenya, i fem aquest... Combinem una miqueta aquesta part més de memòria històrica amb la pràctica del ball. Així també ho farem el dia 21, també no és tan llatí, és amb un col·lectiu que es diu La Relacional, que treballem també superbé, i al final del juliol, el 21 de juliol, fem una ruta que en diem la ruta histèrica, amb la Sandra Manovens, que la recomano extraordinàriament, perquè fem unes voltes al voltant del nostre centre i podem entrar a dins del centre quan està tancat. És una experiència que de fet només es passa quan tenim aquesta ruta, que és un parell de vegades l'any.
Doncs mira, aquesta experiència, diguem-ne, una mica exclusiva, també va, segur que va molt la pena. Dos comentaris sobre les teves paraules. Primer, un ball que es diu Bomba Caribenya, evidentment, ha de ser enèrgic per força. Això ja li encaixa molt bé el nom. I segon, el passeig histèric, no? Era així? Era
la super histèrica.
Exactament. Aquí a Radio Estel també la fem molt, perquè és una mica histèrics tothom. Tothom ens posem histèrics. En moltes vegades del dia fem aquesta ruta histèrica per aquí, per la nostra redacció. Escolta una cosa, què li pot aportar a una persona participar-hi en aquestes iniciatives? És a dir, entra d'una manera i surt amb un aire nou, amb més cultura, més alegre. Com surt la gent d'aquestes experiències?
En general, jo crec que tant les que són més de 1.700 com les altres generen sorpresa, perquè expliquem coses que la gent no sap, descobreix coses que no són gaire conegudes a la nostra ciutat i que, de fet, ens han explicat una història de la nostra ciutat com una ciutat molt de províncies, i resulta que Barcelona, segurament de províncies, però era una ciutat amb una activitat extraordinària. I a través de tots aquests itineraris anem veient diferents vessants del que ha sigut la nostra ciutat des de punts de vista, jo crec que t'enganxen molt. Parlem de l'esclavisme, parlem de la prostitució, del joc, del comerç. Parlem des de vessants molt diferents, molt apartades del llibre de text, diguéssim, i, com deia abans, amb un equip d'educadors que són tremendos i fan superbé.
De fet, és que ens estàs fent ganes d'apuntar-nos que no ho descartem, evidentment.
Heu de venir.
Hem de venir, perquè, a més, clar, has esmentat prostitució, joc, si afegeixes begudes alcohòliques, l'equip ràpidament s'apuntarà, perquè jo crec que és una mica la tònica. La tònica amb el que calgui. Bueno, escolta una cosa, tu ens has parlat de diverses rutes, si et sembla bé.
Sí.
Trec alguna perquè tu me la comentis breument, vale? Set històries del Born, dimarts, de 20 a 22 hores, o sigui, de les 8 de la tarda a les 10 de la nit. Què es troben en aquestes set històries?
Aquí fem és una sortida que comença en el jaciment arqueològic, després surt a fora al entorn del mercat i parlem de la vida als carrers. De què passava el 1700 al carrer? Quin era l'estil de vida, no? Mm. Per què els carrers tenen el nom que tenen? Quina activitat comercial hi havia? I, de fet, ho fem seguint el fil conductor de la història d'algunes de les famílies que van viure allà. I com que tenim molta documentació del que passava en els carrers del Born,
sí,
som capaços de posar-nos a la pell d'aquestes famílies.
Fantàstic.
Aleshores, fem una dinàmica molt quasi bé teatralitzada, que no ho és, però molt vivencial a través de què passava en una família el 1700 en els carrers del Born.
Bueno, però posa una experiència que té molt bona pinta. Hi ha una altra que m'agrada molt, Eduard, que és Crònica Negra al Born, els dijous també, en el mateix horari, de 8 de la vesprada a 10 de la nit. Ara que estan tan de moda, no?, els crims, imagino que el 1700 la cosa era un festival, no?
Sí, clar, aquesta itinerària és la bomba i està sempre ple. Sempre. I si us interessa, us heu d'apuntar ràpid, perquè aquest s'omple molt ràpid, precisament per això, perquè realment genera aquest morbo d'anar seguint una miqueta. Es podria fer aquest paral·lelisme amb crims, m'ha agradat. Els hi proposarem als educadors que ho incorporin. Mirem de parlar una miqueta precisament d'això, de la justícia i de les activitats que potser no eren tan ajustades a la justícia del moment, però que per nosaltres segurament serien més normals. I és una aproximació molt divertida i molt canalla, de veritat.
Bueno, és que clar, estàs posant les dents molt llargues. Ah. Una que, en fi, sona dura, i més en el temps que hem viscut els darrers anys. Barcelona en temps de pesta.
Sí. Aquí, clar, és inevitable fer una comparació amb el que hem viscut els dos o tres anys. La idea és una miqueta aproximar-nos al tema de la salut i de les cures del 1700 a través d'una malaltia que tenia molt d'impacte en aquella època, però que ens permetrà, a més, endinsar-nos, a més enllà dels temes estrictament més mèdics i sanitaris o de salubritat, aquelles cultures que ens van incorporar en temes de més de superstició, més de rituals, més de sí que són coses que s'apartin una mica més de la medicina tradicional. És un itinerari que és nou, que l'estrenem ara amb el Born de Nit i que es quedarà amb nosaltres doncs, a partir de l'estiu amb horaris ja els normals.
Fantàstic, doncs sona molt i molt bé. I cada dissabte al vespre un itinerari diferent pel barri de la Ribera. Sí. Totes tenen un punt interessant, però m'ha cridat l'atenció xafarder de mi la finestra indiscreta, els veïns i les veïnes del 1700. L'observació de les persones sempre ens fascina molt. No? I al barri, no sé si et passa a tu, Eduard, però al meu barri jo tinc com uns quants perfils superben localitzats. No? El del bar, el que fa soroll des de la finestra, el que... No sé com era el 1700, si ens pots donar alguna idea. Perquè patinets elèctrics no hi havia, no?, al 1700.
No, però hi havia segur que altres... Bueno, hi havia més nens jugant al carrer.
Clar, això segur. Sí.
I, home, hi havia molta activitat al carrer. Les cases eren llocs que tampoc eren un lloc per passar-s'hi gaires hores al dia. Llavors la gent feia molta vida al carrer.
Clar.
I aquest itinerari en concret també... ens posem molt en la pell d'algú que podia estar mirant a través de la finestra. No? Uh-huh. Que realment la gent, què estava fent? Quina activitat feia? Quins trepitjos feia al carrer? I mirem de fer aquesta visió més, això, més xafardera, no tan historicista, diguéssim, una miqueta més canalleta.
Jo crec que són experiències que, tal com les hem explicat i les has explicat molt bé, Eduard, doncs tenen molt de ganxo i esperem que tinguin també... Sí. Bueno, ja ha tingut èxit anys anteriors i que repeteixin un any com aquest. Segur que sí, perquè la gent té moltes ganes de fer coses i també aquesta vessant cultural que proposeu des d'aquesta dinamització, des d'aquesta vivència, no?, que tu dius, no és teatralitzat, però sí que és molt vivencial, doncs és molt seductor. Com ho pot fer la gent per apuntar-se? A través de la vostra pàgina web, suposo, no?
Sí, a través de la nostra pàgina web, que amb això ho trobaran en portada i és molt fàcil de trobar.
Sí.
Totes aquestes activitats tenen un preu de 4 euros.
Ja veus.
Excepte les de dansa, que són gratuïtes.
Home.
I si no, a la nostra web també trobaran el correu electrònic i el telèfon per fer les reserves amb mètodes més tradicionals.
Fantàstic.
És molt senzill i, escolta, la gent que s'animi perquè, a més que aneu ràpid perquè s'esgoten bastant ràpid aquestes.
Doncs...
Perquè els grupets són petits, són fent grupets de 15 persones.
Molt bé, doncs millor encara perquè les experiències, quan més reduïdes siguin i més íntimes, doncs molt millor, es viuen molt millor. Per tant, aquí queda tota la informació. Eduard Tió és responsable de Públics del Born Centre de Cultura i Memòria i avui ens ha donat detalls sobre aquesta iniciativa que ja porta un temps en marxa, molt d'èxit, el cicle Born de Nit 2022, on proposeu aquesta visita perquè el públic s'endinsi en la Barcelona de 1700 a través de visites i itineraris, a més nocturns, perquè no els hi agafa cap sofoco i ho puguin viure en tranquil·litat. Eduard, mil gràcies per atendre'ns i molts ànims a tota la tasca.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Una abraçada, vinga, una mica de publicitat i Carla Buigas en aquest estudi.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Bona vesprada, bona tarda, bona vesprada, guten tag.
El magazín del vespre.
Jo dic bona vesprada des del primer moment del dia.
A Ràdio Estel.
Filant prim.
5 minuts i arribarem a 9:15. Avui anem amb tota la calma del món i li diem bona vesprada a Carla Buigas, que ja és en aquest estudi, jaqueteta posada.
Perquè fa molt fred, no m'estranya que estiguis així refredador.
És culpa de Ferran. Abans ho hem esclarit, perquè Ferran l'altre dia em va pujar la temperatura a un nivell estratosfèric i, clar, vaig suar molt i vaig sortir al carrer i així estic... Soc un màrtir de l'equip del programa, que són meravellosos.
O sigui, que aquest estudi tingui la temperatura d'un iglú, no...
Ara sí, ara és culpa meva.
Ah, vale.
Directament és culpa meva.
Però no afecta el refredat ni res.
Tu com estàs? Que també vas una mica renqueant.
Bé, sí, estic també una mica, però ja recuperada.
Vale, escolta, abans que entrem en matèria, tranquil·la, que avui tenim molt de temps per endavant, tinc un parell de comentaris per tu.
A veure...
ho dius amb molt escepticisme, però no, són macos. Primer que res... Se m'ha dit, jo no estava present, però se m'ha dit que hi ha hagut una forta i llarga discussió amb Diana Silva, bona tarda a les 6, a la redacció sobre si és convenient o no que hi hagi taurons a la Barceloneta. Per tant, crec que és el tema del moment. Crec que s'ha de donar veu a aquest debat.
Però és que això, no donaria, farà, això donaria per un fil en prim no farà, especial no, debat.
No te'l farà el Pol Marçà, aquest debat. Pol Marçà només parla d'economia i de la pandèmia. No, el debat que està al carrer és... Taurons sí o no a la Barceloneta, eh?
La qüestió era que... I la conclusió que arriba a la nostra discussió és que els taurons no són animals perillosos perquè no van a fer mal a les persones, però sí que si hi hagués taurons a la costa catalana podrien provocar una mica de perillositat en el sentit de que no es trobarien en el seu hàbitat natural i el fet de trobar-se persones podria fer que les persones sortissin ferides. Per tant... Diem no als taurons a la costa catalana, però diem sí als taurons i a la Diana.
Perquè a veure, per situar-nos, tu estaves en contra dels taurons?
Jo deia que els taurons són perillosos.
Són perillosos. I Diana Silva...
Diu que no.
Editora del Punt i Seguit, una persona de solvència contrastadíssima, de moltíssima credibilitat, deia que no, que a favor no, dels taurons a la platja de la Barceloneta.
Però si Diana diu que els taurons no són perillosos, no són perillosos.
Si digui el que digui Diana, estem a favor sempre?
Sí, sí.
Jo no.
Jo l'he revocat tot això, però ara ja el debat ha conclòs en això. No són animals perillosos, però poden arribar a ser perillosos si es troben fora del seu hàbitat natural.
No ho farem, però hagués estat meravellós que Diana Silva, que s'està observant des de la peixera, hagués sentat aquí, hagués reproduït la virulència com que se m'ha explicat, perquè se m'ha dit que inclús Ignasi, que està a l'altra punta de la redacció...
Ignasi ha vingut per,
ha fet una
per dir la seva opinió i ha dit que ell... Potser sí que es banyaria amb taurons.
Què?
Que sí que es banyaria amb taurons.
Ell es banyaria amb taurons, no?
Això és el que ha dit Ignasi.
Ignasi Miranda entre tiburones, no? És una mica... La redacció és meravellosa. La redacció d'aquesta casa és el passeig histèric. El passeig histèric que ens deia l'invitat anterior. Bueno, escolta, això per un costat. I després, se m'ha dit que ha tornat un cedit al Barça avui. Un jugador
sí,
que estava cedit.
Sí, sí.
Però que al punt sí. I seguit ha hagut una mena de blanc.
Sí, he tingut un blanc mental.
Però podem solucionar-ho ara mateix. Trincao.
És Trincao. Ha estat cedit al Wolverhampton anglès.
Bravo.
El que passa que jo tenia al cap un altre jugador i ja sabia que no era aquest. No ho tenia escrit.
Tu haguessis dit robau?
No ho tenia escrit. Ha hagut un blanc, les meves neurones no han connectat i aleshores, doncs, sí, s'ha notat, però...
Perquè ja... de robau o Mangao a Trincao, vale, però de Rafinha a Trincao...
Ja, no havia dit amb quin pensava jo, no...
Bueno, aquesta és la meravella de la ràdio en directe, que pot passar qualsevol cosa.
El pitjor és que tenia el guió escrit i que jo no m'he escrit el nom, o sigui, ha sigut culpa meva absolutament. Sí, sí.
No,
hi ha hagut aquest blanc,
culpa,
mira.
És culpa de les
ha
circumstàncies.
Ha estat divertit.
Clar que sí. Bueno, a veure, vens també amb vocació esportiva, lo qual t'agraeixo molt.
Sí, avui vinc a fer una mica d'honor al programa social religiós amb vocació esportiva, que parlem moltes vegades. I ho vinc a fer perquè no se'ns oblidi.
No.
Aleshores, què és el que filarem prim? Doncs aquesta setmana, dimecres, concretament, recordem que arrenca l'Eurocopa femenina.
Hombre,
que es disputa a Anglaterra.
Sí.
Una competició on hi participa la selecció espanyola femenina.
El Barça, bàsicament.
Que amb gran part de la plantilla blaugrana
sí.
I que sí que no juguen el dimecres, sinó que el primer partit el juguen divendres contra Finlàndia. Molt. Aleshores, per això avui farem com una guia pràctica
vale.
Per poder seguir aquesta Eurocopa sabent tot el que s'ha de saber de la selecció femenina absoluta.
Estic molt a favor perquè jo tinc mono de futbol.
És que mira, ara...
Ho passo malament.
Clar, el Mundial, ara hauria de ser el Mundial, però com és el mes de novembre, però... Exacte. per això, per què hem per de tenir tant... aquest mono si ara ve l'Eurocopa, que també és una competició molt, molt interessant. Aleshores,
sí.
jo sé que el i la fan del futbol acostuma a ser molt exacte i precís, sap cada un dels noms que dels jugadors que van marcar en els partits importants de l'any 1964,
bueno.
Quin porter van fer fora d'algun equip per no jugar, algun porter que no havia jugat el van fer fora, i el fan del futbol sap com es diu aquest porter i el dia que va néixer, i també saben qui repartia les crispetes a l'estadi quan Iniesta marcava el gol contra Holanda que els donava el Mundial de Sud-àfrica del 2010. Aleshores, amb els equips femenins no passa el mateix.
No.
I ell, recordem, no és culpa de ningú en concret. És com que en molts altres aspectes les dones, el futbol, han estat durant molt de temps invisibilitzades. Mm-hmm. Aleshores, és normal que no tinguem tant de coneixement.
És
I ara ho veurem bé, i també com s'ha tractat la selecció espanyola. Perquè la selecció espanyola femenina absoluta és creada de manera oficial l'any 1983.
Home.
Tot i que ja existia des del 1971. Això són 12 anys abans de que es fes l'oficialitat.
Ah, però era com amateur.
Sí, aleshores... Bueno, llavors, el 1971, el futbol femení no estava reconegut ni per la Federació Espanyola ni per la FIFA.
Vale.
Aleshores, jo crec que també és important recordar que la selecció masculina existeix des del 1920.
Vale,
o sigui, estem parlant de que la selecció masculina el 1920 ja estava reconeguda, el 1971, ara veurem com comencen a néixer aquests equips formats per dones, però fins al 1983 no va ser reconegut.
60 anys després, eh? 60 anys després, sí, sí.
Doncs, aleshores, tot i no està reconegut, no la selecció, sinó el futbol femení en general, el 1970, hi havia equips clandestins que, de fet, havien acollit fins a 8.000 espectadors als camps.
Home, però si això és clandestí, això canta molt, no?
Però no eren oficials ni res.
Clandestins de 8.000 persones, molt bé.
Un d'aquests equips era el Mercacrèdit, que posteriorment es va dir Olímpic de Villaverde, i aquest equip és important perquè estava dirigit per un home que es deia Rafael Muga.
Bona gent.
Que és, doncs sí, perquè és qui es coneix com l'impulsor del futbol femení, ja que era aquest equip el que omplia aquests estadis d'aquests equips que no, la gent no els coneixia.
Celebrem.
Aleshores, arran d'aquest èxit d'aquests equips clandestins, es crea la primera selecció femenina de futbol. Es crea l'equip, però no és reconegut oficialment. Una selecció abanderada, sobretot per una dona que es diu Conchi Sánchez, que és una de les millors futbolistes d'aquesta època, que va arribar a jugar fins a la Lliga Italiana i també a Anglaterra, i que va aconseguir fins a 600 gols a la seva carrera.
Déu-n'hi-do.
Són números...
La Conchi, eh?
Són, la Conchi, números bastant notables, però no coneixem res d'ella perquè és la... Doncs
perquè...
aquí estic jo perquè la coneguem.
Doncs m'agrada molt aquesta reivindicació de Conchi Sánchez, eh? Seria una mica el Hugo Sánchez de... Però no, és Conchi Sánchez, deixa'm, que no cal fer cap paral·lelisme amb el futbol masculí.
Exacte.
Té entitat pròpia.
Exacte.
Jo mateix m'autocensuro a mi mateix. Vinga, endavant.
Doncs ara estem al 1971, que va ser quan es va jugar el primer partit d'aquesta selecció,
sí.
Qui va ser contra Portugal. I el resultat va ser un empat a 3.
Trepidant.
Però cal destacar també que és una selecció espanyola molt jove, en què les jugadores més veteranes tenien 14 anys.
Tenien 14 anys?
Les jugadores tenien 14
anys. Les veteranes,
anys.
Eh?
Sí.
O sigui, les més joves igual tenien 6 anys o...
Clar, no, tampoc crec que jo, però... clar, no hi havia... recorregut, era l'equip
era
que hi havia.
Era incipient, eh?
Les dones que volien jugar a futbol, doncs, sí. Formaven part d'aquesta primera selecció.
Molt bé.
I també una selecció que jugava sense l'escut a la samarreta, perquè, clar, la federació no la reconeixia.
Uh-huh.
Llavors, l'any 71 també és important perquè la UEFA demana als seus membres la creació i el patrocini del futbol femení.
Bé.
I aleshores es disputa el Mundial de Mèxic, tot i que, com la FIFA encara no reconeix com a competició seva, no és oficial. O sigui, és un mundial, però no és oficial.
És que estem en un temps en què succeeixen moltes coses, però cap està reconeguda oficialment per FIFA, per la Federació Espanyola de Futbol, etc. És tot clandestí. Tu has dit la paraula, és clandestí.
Clar, i aleshores, en aquest cas, Espanya, com aquí, la seva selecció es reconeix encara menys, no participa en aquest Mundial de Mèxic del 1971, però hi juga partits amistosos. I aleshores, el 1983 és quan arriba l'oficialitat del futbol femení.
Sí.
I aleshores es comença a consolidar el futbol femení a les grans competicions i el 1987 la selecció espanyola juga la seva primera Eurocopa. És la segona edició. O sigui, és la segona edició de l'Eurocopa, però és la primera que
participa a Espanya.
Sí, sí. I, però entre cometes perquè és eliminada la fase classificatòria.
Bueno,
sí.
Però és igual, participa,
no
arriba a la fase final.
No arriba a la fase final.
No arriba a la fase final, però sí que participa en les eliminatòries.
I aquesta primera Eurocopa, si el divendres, quan estigueu veient el partit de la selecció femenina espanyola, voleu tirar-vos la de Sabiondos, doncs aquesta primera Eurocopa va ser l'any 1987 i va jugar a Noruega.
Això
i aleshores, és a l'Eurocopa del 1997, que també es disputa Noruega i Suècia, que Espanya es classifica per primera vegada per la fase final.
Sí, sí.
I, de fet, és el millor resultat que ha obtingut la selecció femenina en la seva història en una Eurocopa, i, de fet, en general, i perquè van arribar a la semifinal i allà van ser eliminades contra Itàlia perquè van perdre per 2-1.
Segurament en un partit marruller i defensant moltíssim Itàlia, que és la marca de la casa italiana.
De fet, Itàlia és una de les seleccions més fortes també en el femení.
Molt bé.
Llavors, després d'aquesta Eurocopa, Espanya participarà en dos més, la del 2013, que cal destacar el rècord de la competició, que el va aconseguir la jugadora espanyola Maria Paz Viles, que va ser la primera jugadora que marcava en una Eurocopa 7 gols en un mateix partit. I també un altre rècord es va batre, que Espanya va acabar amb el rècord de la selecció alemanya, que ningú els hi treia un punt des del 1999. O sigui, feia 14 anys que Alemanya guanyava tots els partits. En aquest partit, a la fase de grups, van empatar dos. Aleshores, doncs, els hi van com robar un punt.
Bueno,
llavors, al final van passar aquesta fase final, però van perdre els quarts de final contra la Noruega.
Bueno, però ja tenim aquesta primera fita, empatar contra els alemanys que portaven, bueno, a veure, des del 99, 5 anys sense perdre un punt, o sigui, una barbaritat. Més coses sobre la història de l'Eurocopa femenina?
Doncs sí, mira, van jugar la del 2017, que va ser celebrada als Països Baixos, que van quedar primeres de grup, però van caure contra la selecció austríaca també als quarts de final. A tot això, les altres Eurocopes que s'havien disputat, no les he apuntat, però sí que hi havien participat, però havien perdut.
Caigut en la fase de grups.
Sí, a la fase de grups.
No havien arribat encara les eliminatòries, vuitens, semifinals.
Aleshores, sí, tenim com que han disputat, bueno, la primera, que és la que també queden eliminades a la fase prèvia, que és la primera que juga a Espanya, que participa, que és la del 1987, i llavors després va ser el 2013.
Sí.
Que van arribar aquests quarts de final, i després la del 2017, que també van arribar als quarts de final. I això són les Eurocopes, que és la competició que arrenca aquest dimecres a Anglaterra, amb el partit d'Anglaterra-Àustria, i també a Espanya ha participat a Mundials, i que recordem que l'any que ve hi ha el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, i els Mundials, el primer que va ser reconegut per la FIFA es va jugar a la Xina el 1991.
Sí.
Vull dir que també és una mica més tard.
És molt jove, és molt jove. Moltíssim, moltíssim més jove que el Mundial masculí, evidentment. Sí, sí.
Doncs Espanya no en disputaria cap fins al 2015 a Canadà.
Sí.
Perquè els altres no havien passat no s'havien classificat.
No s'havien classificat per a fase final.
Aleshores, el millor resultat que han tingut les espanyoles al Mundial és que el 2019 van arribar als vuitens de final. I aleshores, per anar acabant, vinga, la selecció actual arriba a l'Eurocopa d'enguany, podem dir preparada, perquè ara hi ha més recorregut, no és la primera selecció que veiem.
Hi ha més experiència,
de fet,
s'han rodat.
Els equips de la selecció sub-19, sub-21, han obtingut resultats molt bons, han guanyat molts campionats. Aleshores, les jugadores estan més preparades.
Podríem dir que és favorita Espanya per aquest Mundial, Carles?
Clar, aquí està l'altre. Podríem dir-ho, no ho sé, hi ha les altres seleccions també n'hi ha de molt bones.
N'hi ha,
ha que tenen més recorregut que Espanya.
França, per exemple, em sembla que França és molt potent.
França són molt bones. Finlàndia, per exemple, que juguen també ara el primer partit, també.
Però bueno, tenim aquesta experiència, sobretot basada en el Barça femení, que ha tingut grans èxits darrerament, que ha tingut no només el Barça femení, tot el futbol femení en general ha experimentat un creixement doncs, que és clau i que, de cara a l'èxit internacional, pot ser també decisiu en aquesta fase final. La seguirem, no, Carla?
Sí, tant. Ara recordem el grup que tenen ara per començar, són Finlàndia, Dinamarca i Alemanya, i sí, ho seguirem ben a prop. I dius, són favorites? Sí. Bueno, Aitana Bonmatí deia l'altre dia en una entrevista a la Resistència que no ens flipéssim, que estan en bona forma, però que és potser una mica agosarat parlar de favorites, però que, bueno, s'ha de creure i...
L'equip està
apuntant... L'últim partit amistós que van jugar van empatar a 1 contra Itàlia.
L'equip des de la peixera m'està apuntant que tal vegada tenim un punt una mica feble, que és la banqueta. L'entrenador no és massa allò fiable.
Qui ho diu, això? Bueno, no ho sé, l'equip, no ho conec.
L'equip que està a la retaguardia. No ho sé, jo tampoc ho sé, ho investigarem i informarem puntualment en aquesta casa.
Contra Austràlia van quedar 7-0 guanyant i contra Itàlia van empatar 1. Hi ha com
clar,
les dues...
No hi ha terme mig,
ets molt bona o patiràs.
Són
llavors
extrems.
Ho haurem de veure,
ho seguirem i ens treurem el mono de l'ansia de futbol que tenim en aquest programa i en general a la vida. Carla Buigas, defensora dels taurons i defensora de l'esport femení. Moltes gràcies.
A tu, sempre.
Vinga, pausa ràpidament, Ignasi Miranda, que ja corre per aquí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Bueno, Carme Munté, bona vesprada.
Bona vesprada.
Amb Rafa Sanahuja.
Cap de redacció, que m'està per xafar de ja en el guió. Què vols veure al guió, Carme?
Era per saber si improvisaves amb la teva saviesa o bé llegies.
No, no.
Ha quedat clar que llegeixes. Però...
I altres persones que expliquen coses.
La veu de Càritas.
És el moment, el temps, l'espai en què posem el focus a la tasca social tan i tan important. Social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas diocesanes. Els hi donarem veu durant els propers minuts. Salutacions pels que ens escolteu en el directe, també pels que ens busqueu en format podcast. I una salutació per ell, la veu de Càritas, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com sempre.
Vinga, ens hi posem en matèria. Les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, en una nota feta pública el 28 de juny, expressen que consideren que el desplegament de la renda garantida de ciutadania és insuficient i es queda molt curt davant l'emergència social, Ignasi.
Així és, Rafa, ho hem anat dient també aquests dies passats, sí, en els espais informatius de Ràdio Estel. Càritas recorda que el darrer informe FOES a Catalunya alertava que l'any 2021 només el 28% de les persones en situació de pobresa severa eren perceptores de la renda garantida de ciutadania i comunica que al maig d'aquest 2022 són poc més de 172.000 persones les que en són beneficiàries, xifra insuficient per arribar a totes les persones en situació d'exclusió al conjunt de Catalunya.
Davant les situacions de pobresa sobrevinguda i la incertesa resultant d'aquesta realitat, Càritas demana que es redueixin els terminis per a dictar la resolució administrativa d'aquesta prestació.
Igualment, també considera que cal una actualització de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, congelat des de fa 12 anys, període en el qual l'índex de preus al consum, l'IPC, ha augmentat d'un 27%.
I més reivindicació, perquè Arrel Sant Ignasi, Càritas Diocesana de Lleida i la Fundació Jericó han fet públic un manifest amb el lema Indignació i preocupació pels fets a Melilla.
En el manifest recorden que divendres 24 de juny, és a dir, ara fa uns 10 dies, festivitat de Sant Joan, unes 2.000 persones van intentar entrar a la ciutat autònoma de Melilla amb el resultat de més d'una vintena de morts i molts més ferits. Expressen que no es tracta de persones violentes o delinqüents o que ens volen prendre allò que és nostre, sinó que senzillament volen exercir el seu dret a la vida, una vida digna com la que tenim nosaltres i a la qual aspirem cadascú. Sí. I per aconseguir-ho arrisquen la pròpia vida mentre són acusats, perseguits i objecte de violacions humanes i de violències tant físiques com estructurals.
I vinga, viatgem una mica perquè sota el lema 75 anys d'amor pels altres, Càritas Espanyola va celebrar les seves més de 7 dècades de trajectòria amb un acte institucional i una missa a la Catedral de l'Almudena, a Madrid.
Amb aquestes dues cites, Càritas ha volgut agrair als seus agents, voluntaris, donants i a la societat en general el seu suport i el seu treball a favor de les persones més vulnerables. L'acte central d'aquesta efemèride va ser aquesta setmana, dimecres passat, dia 29 de juny, a la Casa del Lector de Matadero, a Madrid. Una solemne eucaristia a la Catedral de l'Almudena, aquest divendres passat, el dia 1, va donar continuïtat a aquests actes commemoratius del 75è aniversari. La missa d'Acció de Gràcies va ser presidida pel cardenal arcabisbe de Madrid i vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola, Carlos Osoro. I a més, per cert, el papa Francesc ha enviat una carta a Manuel Bretón, president de Càritas Espanyola, felicitant l'entitat per aquest 75è aniversari.
Doncs mira, nosaltres també ens sumem a aquesta felicitació. I les greus conseqüències socials de la Covid-19 van marcar la tasca de Càritas durant el segon any de la pandèmia, segons les dades recollides a la Memòria Anual 2021, que es va presentar dimecres 29 de juny, també a Madrid.
Durant el 2021, Càritas va invertir una xifra rècord de 403 milions d'euros, 16.400.000, el 4,07% més que l'any anterior, en els diferents recursos i projectes dins d'Espanya i en accions de cooperació internacional a tercers països. Dins del nostre país, els programes d'economia solidària van concentrar més del 79% de l'increment general dels fons invertits durant l'any passat. Les dades de la memòria reflecteixen que la millora de la crisi sanitària i la reobertura progressiva de l'economia al llarg del 2021 va ajudar a alleujar les situacions puntuals d'emergència d'algunes llars espanyoles.
I més coses. El programa d'atenció al fet migratori de Càritas Diocesana de Lleida ha acabat el curs organitzant diverses activitats dirigides tant a usuaris i usuàries com a persones que formen part del programa des d'algun àmbit.
Així, l'1 de juny va tenir lloc un homenatge a les persones que durant els darrers 5 anys han participat en les tertúlies de l'espai intercultural. Després de l'època més dura de la pandèmia i de no haver-se pogut reunir durant un llarg període, aquest curs es va tancar amb una festa als jardins del Bisbat de Lleida amb una gran notícia, i és que a partir del setembre hi haurà un nou espai de tertúlies amb la incorporació d'un nou municipi, Torregrossa. La població del Pla d'Urgell s'afegeix a Lleida i Alcarràs, entre els llocs on es du a terme aquesta activitat.
I ja per acabar, el 16 de juny, a Càritas Interparroquial de Tortosa van celebrar la darrera sessió de l'espai de trobada, el temps de formació mensual, adreçada també als voluntaris.
La primera part la va omplir la xerrada d'Irene Segarra, tècnica de l'Ajuntament, sobre exclusió social i pobresa. La segona, d'una manera dinàmica i amena, es va dedicar a l'avaluació del projecte i dels aprenentatges d'aquesta formació al llarg del curs. La jornada tenia tots els ingredients perquè fos un temps de reflexió, de trobada i de compartir, ben programada, amb molts detalls, tots preparats en equip i amb gent que regala el seu temps, però sobretot amb molta il·lusió, un ingredient sempre present.
I tant que sí. Doncs fins aquí les notícies. Anem cap a l'entrevista. Càritas Diocesana de Solsona presentava també ara fa uns dies la seva memòria 2021. Va ser en un acte conjunt amb les entitats dels bisbats de Lleida i Urgell i va servir per denunciar les desigualtats persistents en la nostra societat. Una constant, en la tasca de Càritas, aquesta denúncia. Avui parlarem d'aquesta memòria i del seu contingut més important. Ignasi, quines són les principals informacions de la memòria de Càritas Diocesana de Solsona?
Doncs mira, Rafa, en la seva memòria 2021, Càritas Diocesana de Solsona explica que va atendre l'any passat 3.765 persones. Es van destinar gairebé 757.000 euros i es va comptar amb l'ajuda de 432 voluntaris, 336 socis, 244 donants i 21 tècnics. Les grans prioritats en l'acció a Solsona són l'acollida i l'acompanyament, la cobertura de necessitats bàsiques, la gent gran, les persones sense llar, l'habitatge, la família, la infància, l'educació, la formació per adults, la inserció sociolaboral, l'assessoria jurídica i la salut. I és que a partir de la realitat que presenta la memòria 2021 de Càritas Diocesana de Solsona, les persones més vulnerables econòmicament són les que destinen un percentatge més alt dels seus ingressos a l'alimentació i l'habitatge. Això explica que sovint necessitin ajuda. I tot plegat fa que la situació actual tingui un impacte molt més gran en aquestes persones i famílies.
Doncs per comentar-lo tot plegat, ens acompanya avui Roser Rubinat. Ella és secretària general d'aquesta Càritas diocesana. Roser, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, benvinguda, Roser.
Molt bé, Roser, gràcies per estar amb nosaltres aquí a la veu de Càritas al Camins, a Ràdio Estel. Roser, quins programes destacaries dels que s'han realitzat a Solsona l'any 2021, que han estat molts i molt potents, evidentment? Quins destacaries?
Bé, l'Ignasi ha fet un bon recull, però jo volia destacar en primer lloc l'acció de Càritas està centrada en la vida de les persones. Això per nosaltres és el més important. Aquest any 2021, que ha sigut un any encara que ha patit, no?, una mica les conseqüències encara de la Covid. Uh-huh. I llavors, per nosaltres, el més important ha estat que han pogut atendre, acompanyar, acollir a les persones que han acudit a Càritas a sol·licitar algun tipus d'ajuda. I també han pogut atendre les seves necessitats bàsiques. Això és el que per nosaltres és més important, no?, perquè aquesta primera acollida, aquesta atenció, aquest acompanyament l'han pogut dur a terme. Uh-huh. En canvi, és veritat que alguns dels nostres programes s'han vist condicionats encara, no?, per aquesta situació. Pues, per exemple, tenim un programa que per nosaltres és prou important, com és l'acompanyament i animació a les residències, i aquest clar, s'ha vist molt limitat perquè no hi hem pogut accedir, no?
I tant.
Llavors s'ha fet acompanyament telefònic sempre que ha estat possible.
Molt bé.
Però sí, també, per exemple, classes de reforç escolar o classes de català per adults, també ens hem trobat que s'han vist limitats quan fa l'assistència, no? No podíem acollir a les aules a tanta gent com fèiem els altres anys.
Sí.
Però, bueno, hem anat fent i ens hem anat adaptant a la realitat i a la situació actual.
Sí. Molt bé. Roser, com expliques la xifra de persones ateses, aquestes 3.765? No sé si són més persones que l'any anterior. I, en tot cas, quantes s'han beneficiat de l'acció de Càritas? Perquè una cosa són els atesos i una altra els beneficiats, oi? Que en són més.
Sí, exactament. Mira, precisament els 3.765 persones que han pogut atendre aquest any, la quantitat no ha variat gaire de l'any anterior, però és veritat que hem tingut diferents situacions. O sigui, realment han atès a més persones. El que ha passat és que hi ha algun programa o projecte que s'ha tancat. I llavors això ha fet que, per un costat, amb aquell programa no hem pogut atendre tantes persones, ha sigut totalment aliè a la nostra voluntat, en aquest cas és un alberg de persones sense llar, que, clar, teníem bastantes persones, però en aquest cas era de l'administració i nosaltres el gestionàvem, i l'administració va decidir que es tancava, doncs, per tant, va ser un projecte que feia molts anys que gestionava des de Càritas i es va tancar. Llavors, amb aquest programa, doncs, clar, ens va baixar tot el nombre de persones que teníem, però, per d'altra part, doncs, amb el tema que hem dit, no?, necessitats bàsiques o acollida i tal, la mateixa més gent. Uh-huh. Per tant, la xifra s'ha quedat més o menys igual que l'any passat amb persones ateses, unes 3.765 aquest any, i l'any passat també va ser quasi bé 3.700. Uh-huh. En canvi, doncs, el que estàvem dient, no?, a nivell de persones que s'han beneficiat de l'acció de Càritas, sempre són més. En aquest cas han estat 7.587. Val a destacar que, clar, quan una persona ve a Càritas i demana qualsevol tipus d'ajuda, normalment són ajudes destinades a lloguer, a subministrament, és en el que hem destinat més recursos econòmics. Llavors, clar, a la seva llar hi viu més persones, i aquestes són les que es poden beneficiar d'aquesta ajuda que hem fet amb una persona que ha tingut a Càritas.
I, no? Sí, molt bé. I, Roser, quin seria el perfil de les persones ateses al 2021 des de Càritas Diocesana de Solsona?
Doncs, mira, per un costat trobaríem que un 54% de les persones que han vingut a Càritas a sol·licitar algun tipus d'ajuda han estat dones. Després d'aquestes 3.765 persones, en tindríem un 18% que són menors d'edat, que són els nens amb els que fem reforç escolar i qualsevol activitat extraescolar i això. Mentre que un 56% són persones adultes.
Uh-huh.
El que també és interessant és que tenim un 58 1% de persones que estarien en situació de buscar feina o que estan buscant feina. Però un 15%, tot i tenir feina, han necessitat algun tipus d'ajuda de Càritas. Aquesta dada per nosaltres pensem que és important perquè vol dir que no tenen cobertes les necessitats, no? I després la major part de les persones que tenem són persones que viuen en pisos de lloguer. És un 66% del col·lectiu. Uh-huh. I a nivell d'unitats de convivència, pues, un 48% són famílies amb fills. Ja? I el que sí que ens crida també l'atenció és que aquest any 2021 ha augmentat també una mica el nombre de persones que viuen juntes, que o sigui, són parents, però que no són doncs, pares amb fills, són a la millor germans o són cosins. Són persones que doncs, al final s'han d'ajuntar per viure en un pis doncs, per estalviar despeses, no, d'habitatge.
Uh-huh. Doncs parlem amb Roser Rubinat, secretària general de Càritas Diocesana de Solsona. En quins programes heu destinat, Roser, més recursos econòmics?
Bé, com comentava abans, és el programa de cobertura de necessitats bàsiques, no? Aquest uh-huh. programa consisteix en donar ajudes econòmiques a les famílies per sufragar les despeses de primera necessitat, com poden ser doncs, això, les despeses de lloguer, llum, aigua, gas... I també amb aquest programa tenim les necessitats específiques dels infants. Uh-huh. Doncs beques de menjador, material escolar, si necessiten doncs, algun nen que se li, o alguna nena se li recomani a nivell de que tingui relació amb d'altres nens, doncs, alguna activitat extraescolar... Tot això també ho cobrim amb aquest programa. En total hi hem destinat 175.640 euros. Uh-huh. Que és important.
És important, i tant que sí.
Sí, en segon lloc, clar, s'ha de tindre en compte que la diòcesi de Solsona és una diòcesi doncs, petita, però que territorialment estem molt extesos, sí. I a vegades és complicat i complex doncs, fer activitats. El segon programa on hem destinat més recursos econòmics seria el programa d'inserció laboral, sociolaboral. Sempre és també un programa important, i més en aquests moments, que també manca molta feina. Amb aquest programa intentem oferir una acollida i orientació laboral, també la intermediació i la informació també laboral, la formació. I amb aquest hem destinat 171.155 euros. I en tercer lloc, el programa on hem destinat més recursos econòmics ha estat el programa d'acollida i acompanyament. Uh-huh. Amb aquest programa, doncs, les nostres treballadores socials i les psicòlogues busquen espais per escoltar, orientar, assessorar a les persones que tenen. I fan aquest acompanyament que ajudi a empoderar a les persones, no? I amb aquest hi hem destinat uns 75.784 euros.
Uh-huh. I ja per acabar, en una frase, Roser, ens has explicat ja moltíssimes coses. Quines sensacions teniu sobre el que està sent aquest 2022, un cop ja completada la primera meitat de l'any? Com veieu aquest any? Està sent una mica millor, en la mateixa línia? Com ho veus?
Bé, sobretot nosaltres el que ara valorem molt és que es poden ja anar incorporant els nostres voluntaris a fer activitats. Això vol dir que les activitats es van doncs, tirant endavant i es tornen a reemprendre, no? Uh-huh. Hem estat aquests dos anys amb moltes activitats aturades perquè els nostres voluntaris tampoc podien participar. A nivell de les necessitats, veiem que no, que hi ha moltes necessitats perquè les famílies no remunten, moltes estan en una situació de precarietat i que no... I sobretot manca el tema de la inestabilitat laboral, això marca moltíssim, i famílies que tot i tenen feina, pues, que no remunten perquè no tenen ingressos suficients per Clar. Cobrir les necessitats bàsiques.
Per sort, ahir esteu Càritas donant tot el suport que podeu, com ha quedat ben palès. Doncs Roser Rubinat és secretària general de Càritas Diocesana de Solsona i ens ha acompanyat per parlar-nos de tota la tasca que fan allà. Roser, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I bon estiu, vinga.
Bon estiu.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
La nostra pregunta a Twitter, si us plau.
Quina època històrica us hauria agradat viure?
A veure, què ha dit la parròquia?
Amb el 40% el llunyà oest, sí. I amb el 60% la guanyadora Nova York dels anys 20.
Home, Nova York dels anys 20, això té molt d'encant.
Sí.
La gent vol viatjar en el temps i nosaltres estem molt a favor. Moltes gràcies, María José.
A tu sempre.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol amb convicció de camins, arrencada de setmana, Ferran Capdevila en la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, María José Mendoza, les regnes de les xarxes socials, la clau de tot plegat, Paula Moreno, les vies de so i el muntatge musical, no calia la pujadeta, Paula, però ja l'escolada, Carla i Pere us informen, salutació especial pels que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, herois, i pels que ens escolteu en directe, gràcies per estar amb nosaltres. Demà ens espera un nou capítol amb la força d'avui. Què farem, Maria José?
Camins, seguiu-nos.
I cuideu-vos, bona nit. Oh.